Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Cita del dimarts 10 de maig de 2016. Benvinguts, benvingudes a una nova edició del Sempre amb tu, aquest magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Arribem avui ja al nostre programa número 78. I avui, tot i que el cel veiem sol però no el veiem, l'intuïm, tenim, com sempre, molts continguts per repassar tot seguit al nostre programa. Cobrim, com sempre, amb el temps de les notícies. Avui fixem-nos en dues qüestions. L'una que ens l'hem despertat tots aquest matí, és que hi ha tres societats amb seu fiscal aquí a la Milla de Mar que figuren en els papers de Panamà. Dos d'aquestes empreses se troben ubicades en un xalet a l'urbanització de les Tres Cales. Són dades que s'han fet públiques gràcies al Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació. L'altra de les notícies és que l'Ajuntament ha convocat tres places d'agent de la policia local per aquest estiu, per aquesta temporada turística 2016. Temes locals en aquest sentit, però també ens fixarem en que les nuclears d'Escoi Vandellòs estan investigant si van adquirir components defectuosos a una empresa francesa, concretament la multinacional Areva. Tot això a les notícies de la Cala Ràdio tot seguit. Després, avui, torn de guàrdia amb el Servei d'Urgències Municipal. Recuperarem un espai, tot i que avui el dia estigui així, això ho deia, així griset. On vam parlar sobre el cop de calor amb la infermera del SUM, Maria José Castellano. Segona part, avui, dimarts, temps per l'entrevista per parlar amb la colla castellera Los Chics Caleros. I com ja saben, aquest divendres és un dia festiu, és aquests dies de lliure disposició per als més menuts. I des de la colla castellera, doncs, han preparat una jornada d'activitats, un taller d'activitats per als més menuts del nostre poble. Coneixerem esta proposta i també farem balanç de les dues primeres diades castellera, la del Perelló i la de Mas de Barberans, amb els caps de colla, Albert Romeu i Fàtima Hidalgo, i també amb la cap de canalla, Laura Villar. I per tancar edició, aquest dimarts, doncs, naturalment, Deli Bonfill i Javi Soler tornaran al nostre estudi per seguir aprofundint entorn a la Posidònia. Tema que ja vam tractar el passat dimarts, eh? Comença ja la nostra edició d'avui dimarts del Sempre amb tu. Som-hi!
Les notícies de la Cala Ràdio.
Les notícies d'aquest dimarts 10 de maig de 2016. Tres societats amb seu a l'Ametlla de Mar figuren als papers de Panamà. Dues de les empreses es troben ubicades en un xalet d'alta estanquing a la urbanització de les Tres Cales. Es tracta d'alguna de les dades que s'han fet públiques al Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació. L'Ajuntament convoca tres places d'agent de policia local per a l'estiu. Amb les noves incorporacions al cos de seguretat municipal es pretén reforçar el servei de cara a la temporada turística. Les nuclears d'Escoi Vandellòs investiguen si van adquirir components defectuosos a una empresa francesa. La multinacional Areva ha reconegut haver falsejat els protocols de qualitat en la fabricació de 400 components per a centrals nuclears. El menor cabal de l'Ebre permet el primer tractament de la mosca negra. El compromís de pagament immediat de bona part del deute de 2015 per part de la Generalitat ha accelerat l'execució del primer tractament de l'any, que es durà a terme aquest dimarts. Són els temes que avui us proposem a les notícies de la Cala Ràdio. Tres empreses amb seu a l'Ametlla de Mar figuren entre la documentació dels papers de Panamà que s'ha fet pública des d'aquest dilluns. En concret, es tracta de Bollington PL i AW & PM Ford ATF Strandham, totes dues situades al carrer Santa Maria 219 a l'organització Les Tres Cales de l'Ametlla de Mar i també el nom d'un ciutadà xinès, Yang Xingde, del qual no se'n disposa una adreça concreta. Segons la terminologia emprada pel Consistori Internacional de Periodistes d'Investigació, que va destapar el cas, aquestes tres officers serien persones o companyies que tenen un paper en una societat offshore, és a dir, radicades en un paradís fiscal. Segons la documentació feta pública dels papers de Panamà, les societats Bollington PL i AW and PM Ford ATF Strandham figuren com accionistes de Rockover Resources Limited, una societat offshore activa des del 30 de novembre de 1999, amb seu a les Illes Verges Britàniques, ubicades a l'est de Puerto Rico i considerades paradís fiscal. Aquesta empresa, que va contractar els serveis del bufet d'advocats Mossack Fonseca, té un total de 166 accionistes. Segons la seva pàgina web, es tracta d'una companyia de recursos minerals que opera a l'Àfrica, concretament a Moçambic, Zimbabue i Gabon. Aquestes dues societats, Bollington PL i AW & PM Ford ATF Strandham, es troben ubicades, segons indica la documentació dels papers de Panamà, en un xalet situat en una zona urbanitzada d'alta estanquing que ara està a la venda. Pel que fa a Yang Xingde, la documentació feta pública constata que va ser accionista de la societat Wing Lung Circuits Enterprise Company Limited, activa entre maig de 2007 i novembre de 2009, i també de Techwise Technology Company Limited, activa entre gener de 2006 i novembre de 2008, totes dues amb seu a les Illes Verges Britàniques. Aquest ciutadà tindria al mateix temps una adreça a les Illes Seychelles. Aquestes dades són públiques després de que el Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació publiqués aquest dilluns un cercador per accedir a la informació dels papers de Panamà. Gràcies a això, qualsevol persona pot cercar entre més de 214.000 societats offshore registrades en 21 jurisdiccions opaques i connectades amb persones de més de 200 països. Es pot veure quins són els accionistes, els intermediaris que van ajudar a crear-les i també els beneficiaris finals, sempre i quan es disposi d'aquesta informació. Canviem d'assumpte. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha iniciat el procés de selecció de tres agents de la policia local per incorporar-se com a interí del cos de seguretat municipal durant tres mesos, és a dir, durant la temporada d'estiu. Per poder tenir dret a aquest procés selectiu, caldrà que presentin una instància a l'Ajuntament abans del pròxim divendres 13 de maig. Juntament amb la instància, hauran de presentar les oficines municipals el seu currículum vitae i els mèrits que considerin oportuns. El procés selectiu consistirà en la superació d'un test psicotècnic i una entrevista personal. Així explica aquesta convocatòria el regidor de Governació, Joan Manel Tello.
Voldria agrair als agents de la policia local que estan actualment actius l'esforç que han fet durant aquests mesos per cobrir una sèrie de baixes que tenim de llarga durada i amb un cos amb tan pocs policies, doncs veritat que han fet un esforç per cobrir tots els serveis ordinaris i extraordinaris. I en referència a lo de les places de tres interins concretament, vale, pel període estival, doncs sí, bàsicament és una obligació, no hi ha més. Tots sabem que la població tant del nucli urbà com d'urbanitzacions se multiplica exponencialment durant els mesos d'estiu i per donar un bon servei calen efectius i llavors, evidentment, no hem dubtat ni un segon en donar a tots els caleros i caleres i a tots els que ens visitaran poder donar un millor servei i, en aquest cas, reforçarem amb tres agents interins durant els mesos d'estiu. Afegir també, seguint en la línia de serveis, que ara fa pocs dies també hem incorporat una infermera al Servei Municipal d'Ambulàncies, al SUM, per cobrir bàsicament una baixa que teníem de la infermera que es va incorporar ara fa uns mesos, cap al setembre, si no recordo malament. En definitiva, el que vam dir des del minut 1, que és cuidar els serveis que hem de donar a la població, mantenir-los i augmentar-los quan sigui necessari, en període estival sabem que és una necessitat.
Les bases i requisits estan exposats al públic al tauler d'anuncis municipal i a la pàgina web de l'Ajuntament, ametllamar.cat/ajuntament.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Hem parlat, doncs, ja d'aquestes tres empreses amb seu fiscal a la Milla de Mar, que estarien dins d'aquests papers de Panamà. També hem parlat d'aquestes noves places que s'estan convocant des de l'Ajuntament per a tres places a la policia local. I hem de seguir avançant amb l'actualitat i, en aquest cas, ens anem a fixar ben a prop a la central nuclear de Vandellòs i, en aquest cas, en tota l'associació nuclear Ascó-Vandellòs 2, una societat que explota, com diem, aquestes tres plantes atòmiques catalanes i que està investigant si algun dels components instal·lats adquirits a Areva, una empresa francesa, es troben dins de la llista de 400 elements que ha reconegut haver fabricat la multinacional francesa falsificant els protocols de control de qualitat dels materials. De fet, en aquests moments, Areva està instal·lant a les nuclears d'Ascó i Vandellòs 2 un nou sistema de ventreig filtrat, una de les mesures addicionals previstes en el pla de seguretat arran de l'accident de Fukushima al Japó. En aquest sentit, Greenpeace ha preguntat al Consell de Seguretat Nuclear si alguna de les centrals de l'Estat podria tenir alguns d'aquests components instal·lats. Els ecologistes recorden que Areva també va reemplaçar els generadors de vapor de les plantes d'Ascó i Almaraz. Ho estem mirant, diuen, les plantes estan funcionant amb normalitat, han assegurat fonts d'ANAV, al mateix temps que reconeixen que Areva ha treballat i està treballant a les seues instal·lacions d'Ascó i Vandellòs 2. Actualment són els encarregats de proporcionar i instal·lar el nou sistema de ventreig filtrat, una de les mesures de millora de la seguretat de les instal·lacions incloses en l'anomenat Pla Fukushima, aprovat arran del desastre del Japó. De moment, però, la societat que explota els complexos atòmics de la Ribera d'Ebre i el Baix Camp assegura desconèixer si alguns dels components que Areva ha instal·lat es troben dins de la llista de possibles defectuosos. Més enllà d'això, apunten que la pròpia ANAF disposa dels seus propis protocols de revisió del control de qualitat, al marge dels propis del fabricant. La possibilitat, però, que algun dels 400 elements que la multinacional ha reconegut haver fabricat falsificant els protocols de control de qualitat dels materials hagi pogut arribar i ser instal·lat en alguna de les centrals nuclears catalanes o de l'Estat, ja ha posat en alerta entitats, com dèiem, com Greenpeace. L'organització ecologista ha tramès una carta al CSN requerint-li de forma pública i urgent informació en aquest sentit, volent també que aporti una llista de tots els components procedents d'aquesta multinacional instal·lats a l'Estat espanyol. Recorden que va ser la mateixa Areva l'encarregada de reemplaçar els generadors de vapor de les plantes d'Ascó i Almaraz, uns elements que podrien no complir els estàndards de qualitat, subratllant d'acord amb les revelacions recents de les irregularitats i deficiències en el procés de fabricació. Malgrat tot, Greenpeace admet que encara no queda clar si aquestes instal·lacions han rebut finalment alguns dels elements defectuosos. En aquest sentit, confien que a finals d'aquest mes de maig, un cop el regulador francès rebi tota la informació de mans de la multinacional, es pugui disposar de dades més concretes. L'escàndol pel cas Areva va esclatar el passat 26 d'abril quan la multinacional va informar l'Autoritat de Seguretat Nuclear Francesa que després d'analitzar el registre de producció de la seva filial, Le Creusot Forja, s'havien identificat 400 irregularitats en el mateix nombre de components produïts des de 1965. L'origen van ser les fissures i defectes estructurals en detectats a finals de 2015 durant la construcció del reactor de la central nuclear de Flamanville, al nord de França. Segons han remarcat els ecologistes, les irregularitats inclouen des d'inconsistències, modificacions o omissions en els arxius de producció en relació als paràmetres de fabricació o resultats de les proves. La mateixa Areva, recorda, va confirmar que aquests registres van ser falsificats i que dels 400 components alterats, 50 havien estat instal·lats en nuclears franceses. Encara es desconeix, però, on van anar a parar els 350 restants. I aquest dimarts 10 de maig es durà a terme l'esperat primer tractament d'aquesta campanya contra les larves de la mosca negra al tram català del riu Ebre. Es realitzarà, com és habitual, en un helicòpter que abocarà uns 2.000 litres d'un insecticida biològic anomenat BTI en 7 punts del riu, des d'Ascó i fins a Amposta. A aquestes alçades de l'any ja ha nascut la segona generació de mosca negra i fa setmanes que comença a ser visible en les zones més pròximes al riu, sobretot de la Ribera d'Ebre i del nord del Baix Ebre. Iniciar el tractament era, doncs, fonamental per intentar controlar la proliferació de la plaga, que assoleix els seus pics als mesos d'estiu. En una campanya sense incidències de cap índole, són aconsellables entre 6 i 7 tractaments, el primer dels quals entre els mesos de gener i febrer. De fet, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, responsable de la lluita, volia iniciar el tractament de 2016 al gener, però problemes administratius i manca de tresoreria ho van impedir. En els mesos següents, l'alt cabal del riu va impossibilitar la campanya, que tampoc s'haurien pogut iniciar pel deute que la gent proximitat tenia amb el Copate. Ara, doncs, els dos hàndicaps s'han resolt a priori. D'una banda, el cabal del riu ha caigut per sota dels 400 metres cúbics per segon, estimat com a màxim admissible, i és que ahir era de 337 metres cúbics per segon a l'estació d'Ascó. En segon lloc, i no menys importants, el govern de la Generalitat ha adquirit el compromís de pagar de manera immediata el deute justificat abans del 30 de desembre de 2015, que s'elevava a 493.000 euros. Així les coses, el Copate iniciarà avui els tractaments amb la confiança de que el pagament sigui immediat. El pressupost compromès per la Generalitat en la campanya de l'any passat va ser de 673.000 euros. Per tant, el Copate encara haurà de rebre un segon ingrés. El pressupost global de la lluita contra la mosca negra i també contra el mosquit del Delta celebra més d'un milió d'euros i participen ajuntaments del Delta i la Diputació de Tarragona. Un segon mostreig, realitzat la passada setmana sobre la presència de larves de mosca negra, va confirmar la necessitat d'actuar de manera immediata, ja que es van detectar concentracions d'entre 5 i 79 larves, volem dir, per quilo de macròfit, amb els registres més elevats en el tram entre Ginestà i Miravet, seguit del tram entre Miravet i Xerta i el de Tortosa a Amposta. Pel que fa a la lluita contra el mosquit del Delta, l'inici dels tractaments no començarà en una campanya normal fins a finals del mes de maig.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Anem ja a conèixer la previsió meteorològica per aquest dimarts. Ho fem, com sempre, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia. Continuem parlant d'un temps inestable. Avui tornarem a parlar de pluges. Ahir vam tenir un dia passat per aigua. Van caure entre 20 i 24 litres, sobretot a les zones més interiors. Fins i tot a la zona dels ports es va arribar als 36 litres. I avui s'espera que caiguin alguns ruixats més de cara a la tarda. No han de deixar tanta quantitat d'aigua, però els ruixats seran destacats. Això a partir de migdia. Fins llavors tindrem el cel força tapat perquè ens han d'arribar núvols, primer alts i després més baixos, que farà que el cel quedi tapat i que les temperatures màximes siguin molt semblants a les d'ahir, de cara a la tarda, aquestes pluges que han de ser les protagonistes arreu de la zona. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Ara mateix a la Milla de Mar tenim una temperatura de 17,8 graus centígrads. La mar una miqueta alborotada, ja ho saben. Ahir es van acumular 13,7 litres per metre quadrat a la població. Ara mateix la humitat relativa és del 81%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Punt final al nostre temps de l'actualitat a la sintonia de la Cala Ràdio. La informació continua cada hora als butlletins informatius horaris i també permanentment a metllamar.cat/lacala-rtv. Seguim avançant amb el nostre Sempre amb tu d'aquest dimarts 10 de maig. Ja sabeu que els dimarts és el nostre temps de torn de guàrdia, també de seguretat ciutadana, això ho anem canviant cada 15 dies. Avui és el torn del Servei d'Urgències Municipal i, tot i que ja ho hem dit, avui el dia no ens acompanya. Hem de pensar que el sol lo tenim, com aquell que diu, amagadeta, i ben aviat ja el tindrem a casa nostra, esperem. I per això, doncs, recuperem una secció que vam tindre ara fa uns dies amb la infermera del SUM, Maria José Castellano, on parlàvem precisament del cop de calor. I és que quan ens toca el sol molta estona, podem patir-ho. Recuperem, doncs, aquesta secció al nostre torn de guàrdia. Dimarts sí, dimarts no, ens acompanyen amb nosaltres els tècnics, els infermers del Servei d'Urgències Municipal de l'Ametlla de Mar, i avui amb nosaltres, en aquesta cita del Torn de Guàrdia, si puges, ens acompanya la Maria José Castellano. Maria José, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Fa uns dies parlàvem sobre el tall de digestió, me vaig recordar de la paraula hidrocusió.
Sí,
el
nom, una mica difícil.
L'argot correcte. Avui anem a canviar d'assumpte, avui anem a parlar sobre el cop de calor, que tot també és molt estiuenc, eh? Tot ve sí. Per l'alta temperatura en aquest sentit. Per a començar, li hem de posar també una paraula tècnica o amb cop de calor ja mos podem ja fent bé?
A veure, tècnicament se podria dir hipertèrmia, però bueno, direm cop de calor, que així mos entén tothom.
Mos entén tothom i sabem tots del que estem parlant. Però què és això del cop de calor? Perquè segur que ara molts entrarem en confusions vàries, que després explicarem els símptomes d'això, però el cop de calor què és en si? Què és el que passa al nostre cos?
Mira, el cop de calor se dona quan la temperatura corporal nostra s'eleva per damunt dels 40 graus, però per causes externes, no per una infecció, la típica febre, per angines, no. Se dona, per exemple, quan estem a l'estiu, que fa molta calor, fem activitat física, tot això és perillós perquè podem entrar en xoc, inclús hi ha gent que pot morir. I bueno, se dona normalment perquè perdem molta quantitat de líquids. La suor nostra és una defensa contra la pujada de temperatura. Llavors, perdem tanta quantitat de líquids que podem arribar a deshidratar-nos. I llavors hi ha danys neurològics, o aquest dia també se pot morir la gent d'això.
Suposo que això és per exemple, ara que ara fem una bona temperatura, està agradable, però clar, a mesura que va avançant els dies, van entrem en temperatures més altes i aquelles persones, entenc que també hi ha un sector de població més vulnerable, potser, no? També entenc
sí.
A patir-ho.
Sobretot els nens i la gent gran, perquè ells quan tenen la sensació de set ja potser ja és massa tard. Els hem d'anar recordant, sobretot els crios i la gent molt gran, que vagin bevent líquids i més quan fa calor.
Aquesta hidratació, però fer-ho amb begudes que no siguin molt, molt, molt gelades, perquè després també, això ho vam comentar, em sembla que la setmana passada, que clar, després també entrem en altres qüestions, eh? Per tant, l'aigua no passa res si és fresqueta, però no ens passem de temperatura. Quines són les causes per generar aquest cop de calor?
Mira, hi ha diverses causes. Una és, per exemple, la gent, els manobres que treballen baix el sol, sense cap protecció. L'altra és estar tancat dins un cotxe a l'estiu, això no s'ha de fer mai. Llavors també fer activitat física, també a les hores de més calor. Tot el que sigui esforçar-nos en un ambient de molta calor, de molta temperatura.
I això sobretot lligant-ho a que no s'ha hidratat correctament, o lògicament, o potser sí, però en un ambient, per exemple, un cotxe tancat a l'estiu, tots quan anem a la platja, després quan obrim la porta del cotxe estem allà dos o tres minuts per entrar, perquè ni el volant se pot tocar ni es pot assentar una dins del cotxe.
Ja està clar.
Però una cosa, hem d'intentar no confondre amb una cosa que jo entenc que pot passar-nos a tothom, que és aquella sensació de mig mareig que tens a vegades a l'estiu. Això pot ser cop de calor? Això no és cop de calor? Què és això?
Bueno, això a vegades pot ser un mareig simplement per una baixada de tensió. A l'estiu, els vasos sanguinis se dilaten i la tensió mos baixa. Normalment, si mos mirem la tensió a l'estiu i a l'hivern, la tindrem diferent. Però el cop de calor és diferent. A veure, d'una baixada de tensió no es morirà ningú. D'un cop de calor sí que es pot morir la gent.
Anem a parlar d'això. Els símptomes que realment són quan tenim un cop de calor.
Molt bé. Mira, el primer que res és que suem molt. Això, bueno, es pot confondre en altres coses. La diferència en el cop de calor és que arriba un punt que deixem de suar. ¿Vale? Llavors també hi ha mareig, confusió, desorientació, mal de cap, se mos acceleren les pulsacions, si tenim taquicàrdia, la pell se posa molt roja i sobretot la temperatura corporal nostra puja per damunt dels 39,5, inclús se pot arribar als 41, que és un disbarat ja.
És a dir, que doncs, tindríem una febre realment alta.
Sí.
Tenim suor per haver fet esport i estar realment negats de suor, sinó que realment tenim febre.
Ja està clar. A veure, després de fer esport, si tu mires la temperatura, no estiràs a 41, això segur. Llavors també pot haver comportament alterat i en els casos més greus el que podem veure és que la persona es queda inconscient o que té la pell calenta i vermella, la té molt roja, però està seca, sense suor, perquè ja arriba a un punt que el cos ja està deshidratat i la defensa esta de la suor ja la perdem. Uh-huh. També es poden donar vòmits, problemes per a respirar o inclús convulsions.
És a dir, que hi ha diversos símptomes i molt diversos,
sí.
I entenc també en funció de cada persona i de la condició on està passant doncs, aquest cop de calor, doncs dependran també els símptomes que presenti cada persona.
Sí, sí, clar, depèn de la gravetat.
Uh-huh. Imagina't que ara mos passen altres, que també mos pot passar, també mos pot passar.
Esperem que no.
Esperem que no, que en altres... Jo sempre seguirem els consells que ens oferiu des del Zoom, però imaginem que passa això, ens trobem amb un cop de calor, què és el que podem fer?
Bueno, a veure, el primer que s'ha de fer és buscar la sombra i posar els peus en alts, perquè normalment estiguem marejats. Després també s'ha de trucar al Zoom, per supost.
Que recordem el telèfon, 977-45-7000, 977-45-7000. Seguim.
Molt bé, després retirarem la roba i posarem draps mullats, pues a les aixelles, ingles, al front. Si és un crio, també el podem banyar, però no en una aigua molt gelada, una mica fresqueta per anar baixant la temperatura. I si la si li passa a una altra persona, que ho veiem nosaltres, si està inconscient, el que podem fer és agitar-lo de costat, per si a cas vomita, que no se'l feia, i continuem refrigerant-lo. O sigui, el mateix, draps mullats, intentar refrigerar-lo, sempre havent demanat ajuda abans, clar. Si no, no ens acudirà ningú.
És important l'ajuda. Clar, és que no és el mateix trobar-te tu sol en aquesta situació que tindre algú al costat que et pot doncs, auxiliar en aquest sentit, no? Donar
sí, sí,
aquests
tant.
Primers auxilis i després doncs, ja... esperar que arribin els serveis d'emergència. Això entenc que és la majoria de casos, entenc que són això, no? Doncs no, aquests primers símptomes que hem comentat, en el cas de vòmits, en el cas d'aquestes coses, recordem alguns dels procediments, com posició lateral, també entenc, també, no?
Sí, sempre que trobem una persona inconscient que respira, clar, si no respira ja parlem d'un altre tema, però una persona inconscient que respira sempre l'hem de posar de costat.
Uh-huh.
Això ja per norma general. I per, més que res per això, perquè si vomita... se podria morir no pel que té, sinó perquè s'ofegaria en el seu propi vòmit.
Uh-huh. I l'important, que hem parlat una mica sobre els símptomes, hem parlat sobre les causes, el que és, però com ho podem previndre, això? Què és el que hem de fer, sobretot en aquests mesos ja que comença ben aviat doncs, ja a fer aquesta calor, anem a la platja, passem moltes hores sota el sol, què és el que hem de fer a la nostra rutina diària per a previndre un cop de calor?
Sí, bueno, el primer és beure força líquids, com aigua o sucs, sense esperar a tindre set, perquè a vegades quan tenim set ja és massa tard, el cos ja ens està avisant que s'està deshidratant. Recordar als nens i a la gent gran que vagin bevent, això ja ho havíem dit, i bueno, també es poden prendre begudes isotòniques, però el millor és l'aigua o sucs naturals.
Pregunto, no té res que veure tindre sucre la beguda a no tindre, l'important és la hidratació en general.
No, el sucre no influeix en el tema del cop de calor, és igual. Vale. Llavors també pues, menjar lleuger, pegar-nos un altre con i després posar-nos allí al sol. No deixar ningú dins el cotxe, el cotxe aparcat i tancat. Els animalets també anem al tanto perquè a vegades passa. Però clar, se posa una temperatura allí de més de 40 graus. I després, bueno, si hem de fer un treball físic intens, pues, intentar fer-lo baix de la sombra i anar fent descansos i hidratant-nos.
O també en aquelles hores entenc que són les hores amb menys sol o amb aquella incidència
sí,
menys alta,
clar.
No?
El que passa que, a veure, jo ho entenc que hi ha gent que treballa a l'obra, per exemple, tenen un horari i l'han de fer, però bueno, és que precisament són les persones que més pateixen cops de calor. Llavors també no fer activitats esportives a les hores més calors o mateix. I evitar l'alcohol, perquè l'alcohol mos eleva la temperatura corporal. Això d'estar prenent el sol i fent la mitjaneta no és una bona idea.
Bueno, una no passa res, entenc, però...
No, clar, però...
Jo crec que el problema està quan ne són més d'una, pot ser en aquest sentit. Bueno, i a les nits d'estiu també, a vegades, fa més calor que pot ser de la que fa també en algunes...
Però com que no fa sol, és igual, no passa
sol.
Res.
Entenem, doncs, aquestes recomanacions. Comentava això del sucre perquè això pot ser una baixada de sucre i no pas un cop de calor,
clar.
No? Vull dir que moltes vegades són una sèrie de factors, moltes vegades... tenim uns símptomes molt pareguts amb moltes coses i a vegades no ho sabem ben bé identificar, però una de les coses que, per exemple, ens hi podríem quedar són amb colors de pells que serien de color vermell, per entendre'ns,
sí.
Ens hi podríem quedar doncs, també amb aquesta suor que comença i que hi ha
sí.
moment que s'acaba.
Després la pell se queda seca. I, clar, i també ha d'haver la condició en què has d'estar treballant al sol, bueno, has estat en un lloc molt càlid, dins a casa no et passarà això.
I a casa no pot passar un cop de calor? No, o sí?
A veure, home, si és una casa molt calorosa
i
una persona gran que no veu mai i tot això, podria donar-se, és més difícil. Per això se'ls ha d'anar recordant. Hi ha gent gran que viu sola, però bueno, la família no costa res anar-los-hi recordant. Ves bevent aigua, perquè és que ells no tenen mai set. I els crios igual, també se'ls ha d'anar recordant.
És important, eh? Això que diuen, s'ha de beure tants litres d'aigua al dia, tants gots d'aigua, doncs a l'estiu
encara més.
Més important, sí, perquè lògicament la temperatura és més alta i el nostre cos, doncs, vulgues que no, doncs, també demana més hidratació. Ho hem de deixar aquí ja el nostre torn de guàrdia d'avui, on hem parlat del cop de calor, anem ja fent llista de qüestions per prevenció, que és millor que l'any que ve, quan ens presenteu les dades, digueu, mira, enguany de cop de calor han fet molt pocs. La gent de la cala s'hi ha apuntat bé a previndre tot això. Hi han coses que sí que no es poden previndre, hi ha malalties que sorgeixen, però si aquestes cosetes, doncs, les podem intentar previndre millor que millor, ja mos va bé per la salut i no hem de tindre preocupacions durant l'estiu.
I tant.
Ho hem de deixar aquí, infermera Maria José Castellano del SUM. Moltíssimes gràcies i que tingueu un bon torn de guàrdia.
Gràcies a tu. Vinga, adéu.
Ràpidament a la publicitat i a la tornada, després d'aquest torn de guàrdia, seguim amb l'entrevista avui amb los xics calerós. Res, un minut i mig i seguim en directe a la Cala Ràdio.
Josep Tomàs Margalef. Assessoria d'empresa, assessoria fiscal i assessoria laboral. Josep Tomàs Margalef. Comptabilitat d'empresa, assegurances generals i gestions. Josep Tomàs Margalef. Al carrer Andreu Llambric 57 de l'Ametlla de Mar. Telèfon 977 45 64 22. El número de fax és el 977 49 34 00. A l'assessoria Margalef li oferim professionalitat, atenció, dedicació i servei. Assessoria Josep Tomàs Margalef.
Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat solidària. Vagis on vagis. Siguis on siguis. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Segona part del Sempre amb tu d'aquest dimarts. Ho hem anunciat. Avui volem parlar de los xics calerós i cada vegada que anem portant a la colla castellera el programa van sumant-ne un més. Ara en parlarem amb tots ells. Ens acompanyen els caps de colla Fàtima Hidalgo i Albert Romeu. Fàtima Hidalgo, Albert Romeu, molt bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya la cap de canalla, la Laura Villar. Laura, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Anem a parlar d'aquesta activitat que heu preparat per aquest divendres, un divendres que per als més joves és festa, és aquests dies de lliure disposició que veiem, però abans, però de tot això, em dedica aquest passat mes d'abril des de la colla, doncs, a tindre les dos primeres diades castelleres de la temporada, en aquest sentit, tot i que sí que a la cala, doncs, això comença molt més aviat per Candelera, doncs ja us, diguem-ne, vam posar l'inici oficial en les diades del Firabril del Perelló i també a Mas de Barberans. Com comentaríem aquestes dues diades?
Bueno, la diada del Perelló per nosaltres va ser molt favorable perquè cada any fem un castell i cada any mos queda algun castell, i aquest any per primer cop no mos va caure cap castell, ningú va prendre mal, i vam fer dels tres castells que portàvem dos castells, el 4 de 6 i el 3 de 6, i mos van quedar en l'intent del 3 de 6 en agulla, que aquest any de moment mos tenim la espineta clavada, que mos costa una miqueta tancar la pinya, que des d'aquí faig una crida a la pinya que vingui a veure si podem acabar de tancar la pinya, i el pilar de 4. Per nosaltres molt, molt favorable, molt contents.
Vau aixecar un 3 de 6, i un 4 de 6 i un pilar de 4, us vau quedar amb aquest intent del 3 de 6 amb agulla, i entenc que la pinya és el que cal aquí, no?, per acabar de poder fer-ho amunt.
Els castells és tot, vull dir, és de l'enxaneta a la pinya tot, vull dir, si no hi ha pinya, no, els crios que hi ha dalt miren baix i veuen que no hi ha colxón, com aquí diu. I la pinya està molt ben quadrada, molt ben, han entrat tots bé, no és au ficar-nos i au. Cadascú d'entrar al seu moment, ben compacte la pinya, i bueno, de moment mos costa una miqueta el 3 de 6 en agulla, però bueno.
Una diada que vau compartir amb els castellers de Tortosa, que són també els més recents en aquest sentit del territori, també van evolucionant en aquest sentit els companys de Tortosa?
Sí, sí, i tant, van fent poc a poc. Penso que van fer el 3 de 6, i si van callar dues vegades o 4 de 6, que esta setmana van anar al Prat, i penso que és la primera vegada d'aquest any que l'han pogut descarregar el 4 de 6, però bé. Vull dir, vam anar amb ells perquè la intenció d'aquest any és no anar a cap diada sols, perquè és que és el que parlem, si no tenim pinya, no podem fer res, i vull dir, nosaltres ens ajudem i ells s'ajuden, i així podem fer una bonica diada.
Entre també les colles del territori, a poc a poc, doncs, anant apropant i fent pinya, i mai millor dit. Això pel que fa a la diada del Perelló, com dèiem, a la Fira Abril, a Mas de Barberans, vau repetir una miqueta la situació, però hi va haver un intent interessant, que és el que anem de parlar, que és l'intent del Pilar de 5, i dèieu a través del Facebook, de les xarxes socials, el tenim a una passa. Quina és esta passa del Pilar de 5?
Pues que surte ja, que surte. Ja està, si està fet, ja el tenim. Lo que bueno son los nervis, pensa que és molt alt això, la nostra canalla, pues està veient coses que no havia vist abans, llavors pues hem de superar les pors, hem de superar pues esta barrera que se te fica psicològica, però està.
Perquè entenc que quan la canalla mira moltes vegades aquestes retransmissions castelleres amb cada cop més superant els límits, entenc que deu imaginar, m'agradaria fer això, no? Però una vegada te trobes de baix del castell i dius, ara hem de pujar, clar, entenc que aquí comença una altra història, no?
Clar, és molt delicat, fica't tu al cervell d'un petit que és que encara no sap ni què li està passant pel cervell que el bloqueja, que no el deixa pujar. Llavors és la nostra feina és ensenyar a treballar això, a ensenyar-los que és tot del cap, que nosaltres estem aquí per ajudar-los, per a que no se faiguen mal de cap manera. Llavors, pues, bueno, aquí estem, i si per exemple el 3 de 6 en agulla encara no l'hem tingut, la pinya ha d'estar ben tancada, hem de tindre molta pinya, i els xiquets han d'anar superant les seues possibles pors.
A Mas de Barberans, no ho hem comentat, però vau fer dos pilars de 4, un 4 de 6, i us vau quedar amb un intent també d'un 3 de 6. Al Perelló vau començar amb un intent de 3 de 6, vau poder-lo completar. Al Mas de Barberans us vau quedar amb aquest,
és
amb aquest intent.
Al Mas de Barberans havia menys pinya, i a més, per exemple, al Perelló sabíem que la plaça en la que actuàvem fa una mica de baixada, llavors tot estava pensat per a que el castell dalt quedi desequilibrat. I al Mas de Barberans no sabíem el que ens trobaríem i també feia baixada. Llavors nosaltres ho havíem preparat per una plaça plana, i al ficar-nos allí estava més girat, tot ens anava girant, i també era molta menys pinya, xicuelos que van vindre naltros, eren una miqueta menys, naltros érem una mica menys de gent, moure gent hasta Mas de Barberans és més complicat que moure l'estat Perelló.
Lògicament.
Però bueno, vam preferir no arriscar, que sobretot els pilaners del Pilar de 5 no es cansessin, i vam decidir no repetir el 3 de 6 i tirar cap al Pilar de 5.
Dues diades, com comentàvem, que van passar doncs, aquest passat mes d'abril, ara per això arriba el mes de maig, i entre diades i diades, ara en parlarem de les pròximes que s'aproximen per a los xics calerós, arriba aquesta taller que heu preparat, que heu organitzat per aquest divendres, entenc que també per d'alguna forma o altra intentar acabar de convèncer a molts nens i nenes de la nostra població a que s'apuntin a fer coses com per exemple un pilar de 5.
Bueno, a veure, la intenció és obrir-nos com a colla al poble, però tampoc és qüestió de... O sigui, el taller del divendres, per exemple, no farem res que sigui de castells. És simplement, bueno, veure que som una entitat que a part d'això, doncs, també bueno, podem oferir coses al poble, a part d'una cultura, podem anar oferint, bueno, diverses activitats com la que farem aquest divendres. Vam pensar que era important que, bueno, un dia de festa, els pares treballen i no estaria malament que hi hagués algun lloc on poder deixar els nens amb l'horari que tenen normal escolar. Llavors, pues, bueno, tenim preparats una mica de jocs, tenim preparats una mica de manualitats i una petita gincama, així que crec que, bueno, que pot ser molt interessant, i tenim 21 nens apuntats, així que crec que ja és tot un èxit. I bueno, a veure què tal va el divendres.
No, apuntats, i encara segur que escoltant aquesta entrevista algú més s'animarà a apuntar-se. Ho feu orientat, doncs, a xiquets i xiquetes de primària, de 6 a 12 anys, i de 9 a 2 de la tarda, horari, doncs, com escolar, com lectiu, però totalment diferenciat. I a més ho feu al vostre local, al local del Sifonero, que en aquests darrers mesos també ha patit alguna transformació, entre cometes. L'heu remodelat una miqueta, entenc, també adaptant-lo, doncs, a poder treballar cada sector per individualitzat de la colla.
Clar, és... intentem fer un espai adaptat a tots, que tothom se ho considere com a casa seua. Hi han ficat un rocòdrom, han limpiat tot ben net, ho han pintat tot per a donar més llum. Llavors, que la gent quan ve, que se senti acollida, i gent nova que ve a provar els castells, que se senti que ve i que vegi que és un espai cuidat i respectat.
Uh-huh. Això pel que fa al local i aquest divendres, però també heu preparat una altra sortida. És a dir, vosaltres això no pareu. Si no feu castells,
no
també feu activitats socials, en aquest sentit. I heu preparat, doncs, una caminada oberta, a més, a tot el poble, al Niu de l'Àguila.
Sí. Bueno, és un... Jo crec que la canalla que tenim, estem molt contents. Des de que vam començar, doncs, bueno, som 20 nens. No havíem tingut mai tanta canalla i estem molt contents. Llavors, crec que una manera de també motivar-los és sortir una mica del treball que fem diari als assajos, perquè el dilluns tenim un assaig molt intens, Son de Canalla, i després sempre venen dimarts i divendres, que vulguis o no. Bueno, és una mica cansat i està molt bé que aprenguen també entre ells, se coneixen, agafen confiança, i crec que fer aquestes activitats, la veritat és que els ho va molt bé. Vam fer-ne una fa poc, que... on vam anar?
La
A la Mussara, això mateix, gràcies. I bueno, els nens van disfrutar molt i la van fer tancada sol per la colla, però bueno, hem pensat que esta vegada també és un lloc molt bonic i es pot obrir a tot el poble, i tothom que estigui interessat a passar-se-ho bé, pues, bueno, està invitat.
No, i entenc que també, doncs, és una altra forma de crear relacions socials entre la mateixa colla i entre gent del poble, que diu, jo castells no, però sí que m'agradaria, doncs, participar en altres cosetes que hi ha més enllà de la pròpia de fer castells dins d'una colla castellera. Per tant, doncs, també aquesta altra sortida, que serà, com dèiem, el pròxim dia 22 de maig, per tant, doncs, de cara al pròxim cap de setmana, però... Això pel que fa a activitats més socials, que sempre es pot parlar-ne, però hem de parlar de diades. Entenc que ara comença també a veure's activitat castellera en moltes altres places habituals. El mes de juny, sens dubte, també comença a ser la campanada, enguany, any de concurs, tot plegat. Com ho preveu viure este 2016 la colla local Os Xics Caleros?
Bueno, ara tenim el mes que ve a Tortosa, el dia 11, que fan el bateig dels nostres collols de Tortosa. Anem nosaltres, Tortosa i la Jove Tarragona. El dia 26 aquí a Sant Pere, que estem nosaltres, Montblanc i els Carallots de Sant Vicenç dels Horts. Uh-huh. Després tirem a l'Acòpolis a l'agost, el dia 11 de setembre.
Les places, que farem massatges
oberts. Ah, sí, a l'estiu farem massatges oberts a les places durant els mesos d'estiu.
Que això és una activitat ja també, en aquest sentit, que continueu amb aquesta dinàmica, que els estius sí que és cert us van veure per diferents indrets del municipi, per veure, doncs, també aquests assajos oberts.
Uh-huh. Sí, sí. Montblanc i la diada nostra del Rossejat. Suposo que alguna diada més sortirà, però en principi...
La trobada de les Colles del Sud, a Vilaseca.
A Vilaseca, aquest any fan a Vilaseca la trobada de les Colles del Sud, la tercera, penso. Uh-huh. Som una colla més, L'any passat érem 9 colles, l'any passat són, en teoria, en principi som 10 colles ja.
1.000 castellers érem.
Vull dir, 1.000 i pico de castellers ja, o sigui, era una diada bonica, perquè a part de castells és l'última de la temporada de totes les colles ja. Clar, nosaltres no aspirem, bueno, ojalà ho poguéssim anar, però les colles nosaltres petites no podem anar al concurs, anem a fer pinya. Clar, això és un tipus, no és concurs, però és el final de temporada que a totes les colles vas, fas els castells i doncs hi ha música, concerts i despedida de la temporada.
Lògicament parlo de concurs perquè les colles que sí que participin i a les quals també entenc que teniu molta relació, doncs sí que són colles que totes les diades que van passant doncs, són per anar preparant bé aquest concurs Castellet Tarragona i entenem que vosaltres doncs, hi sereu presents entenc que amb els xics del Serrallo, com ho fareu això?
Bueno, en Serrallo hi ha gent que va a Minyons, hi ha gent que va a de Reus, vull dir, d'estar segur que estirem les dues setmanes. Barcelona hi ha gent que va a diferents colles.
Però els que necessiten, nosaltres oferim la nostra pinya i ante els necessiten, allí estem.
I allí estareu. Doncs bueno, ho hem d'anar deixant aquí perquè se'ns acaba el temps, no sense abans, com sempre, doncs fer esta crida oberta, que hi ha activitats que s'organitzen, aquest taller per aquest divendres i a la sortida la pròxima setmana doncs al Niu de l'Àguila, però hi ha doncs, assajos que feu setmanalment per intentar doncs, que aquestes pròximes diades castelleres que arrenquen aquest pròxim mes de juny a Tortosa, bateig dels castellers de Tortosa, tot plegat, doncs, poc a poc continuïn mantenint-se aquests castells al poble. Entenc que la demanda pinya per un costat, ho hem dit, per a poder fer l'agulla en el 3 de 6, però també entenc doncs, per poder aspirar a alguna coseta més en un futur.
Bueno, estem provant el 3 de 7 també, però és com tot el que diem, ens falta pinya. L'estructura la tenim, l'hem provant, però si no tenim pinya no ens podem arriesgar a tirar-ho.
No, i nosaltres no ens rendim, eh? Cada setmana assagem el 3 de 7, el tronc pensa que portem 4 anys de colla i portem 4 anys fent 3 de 6, 3 de 6 en agulla, 4 de 6, pues la gent també és normal que es canse de treballar sempre el mateix. Llavors treballem diferents posicions, el tronc, diferents maneres de pujar, la canalla ha de pujar molt més suaveta que fins ara, l'alçada d'un 3 de 7 no és la mateixa que la d'un 3 de 6, i bueno, almenys els assajos també són més divertits, treballant coses noves.
Esperem doncs, que la gent s'acabi apuntant i que poguéssim aspirar doncs, no sé si un piset més, però almenys construccions més preparades i més elaborades amb més pinya i en general més castellers. Albert, Laura, Fàtima, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minutets al Sempre amb tu. Esperem doncs, que aquest taller, aquestes activitats preparades per divendres vagin molt bé, que està més de vintena de xiquets del nostre poble s'ho passin molt bé i també esperem que aquestes activitats socials doncs, tinguin l'acollida que es mereixen i que siguin tot un èxit. Moltes gràcies.
Gràcies.
Canviem totalment de convidats al nostre estudi, canviem d'assumpte, canviem de registre, passem de parlar de la colla castellera Los Xics Calerós a la nostra darrera secció dels dimarts. És el Naturalment. Avui continuem aprofundint amb el tema que vam començar la setmana passada, la Posidònia. Temps de medi ambient al nostre Sempre amb tu, amb l'Eli Bonfill i Xavi Soler. Què tal, Eli? Xavi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Anem a seguir amb aquesta... Ens hem quedat parlant de la posició, vam dir, ho hem de deixar aquí perquè no se'ns acaba el temps del programa, però sens dubte és un tema que... I segurament que mos fixarem coses en este programa d'avui per parlar de la Posidònia, però ens vam quedar, no? Ell llança aquella pregunta sobre les algues, què són les algues i què és la Posidònia. vam deixar una...
Amb això en vam tindre prou, però xerrar.
Vam parlar que són plantes, val? Però hem de parlar de propietats d'aquestes plantes, del que fan realment al fons del mar i del que això implica. I més tenint en compte que la Ametlla de Mar, doncs, és el municipi de Catalunya amb una praderia de posidònia més gran de la costa catalana. On hem de situar? Avui anem a parlar sobretot de propietats, no? I dels beneficis que comporta a l'entorn la posidònia.
Bueno, antigament la posidònia tenia molts d'usos. De fet, se coneixia, no? Com l'alga dels vidriers.
Molt bé.
Perquè els surets que ara tenim a les caixes dels embalatges on hi ha material que es pot trencar i demés, pues, bueno, això a l'època es feia amb posidònia. Matalassos.
Sí, el farciment dels matalassos.
Farciment,
no?
Dels matalassos.
També molts xiquets d'aquí al poble jugàveu així, no? Que saltàveu des de dalt a les roques a sobre de les muntanyes.
Sí, sí, jo sempre ho dic a la caleta de Pepo. No recordo ara per quin motiu va ser, però me recordo que érem una collada d'amics i mos va pegar per saltar de dalt de la caleta de Pepo a baix i hi havia, pues, sense enganyar-te, hi havia 4 o 5 metres d'acumulació de posidònia.
Quin goig.
A tots els usos que se'ls puguin donar, lo lúdic també
és molt important.
També és important. I què més? Com a adob, no? La posidònia inclús ara també s'utilitza, ja no potser els volums que era abans, però amb algun hortet de família i de més, encara m'on van a buscar a l'abocador.
Molt bé, és que no deixa de ser una resta orgànica.
Correcte,
no?
Una essa i l'altra que crea més esponja. Que hi ha més esponja. Això sí, s'ha de tirar sempre en mesura, no, sense perdre de vista que pot aportar salts al terreny i tot això, però sí que és veritat, pues, que al seu moment se'n feia servir també d'adob.
I ara encara hi ha algun friqui i tot que en vol fer licor.
Sí, no? Això parlàvem l'altre dia, no?
Per allà al País Valencià hi ha una empresa que diu que vol fer licor de posidònia, aprofitant aquestes restes mortes que apareixen a la vora de la mar, doncs en vol fer un licor, que no sé molt bé com.
Realment, i ara sí que ens estem sortint molt de l'assumpte, però hem vist licors fets japonesos, suposo que alguns deuen haver amb algues, com a algues, amb plantes, al final són plantes, tampoc no entenc que sigui massa estrany, tot i que mos sembli una cosa molt curiosa, doncs entenc que potser pot estar bé, ja ho veurem.
Sí, és una mica estrany, perquè les propietats químiques d'una planta que viu sota el mar són molt diferents, no? Perquè no ha de ser una planta que emeti olors, no ha de ser una planta que tingui molts colors, perquè no ha de ser vistosa, perquè no hi ha insectes que la vagin a polinitzar. Llavors, moltes coses de les que fan llamatives algunes plantes terrestres per fer licors, penso que la posidònia no les té, i menys les restes de la posidònia morta.
Té una cosa molt especial que no tenen les altres, i és l'olor i sabor. Bueno, sabor no sé, però almenys l'olor a mar, això sí.
Això sí.
De fet, ja hi ha alguna empresa que està treballant, ho dic perquè ho coneixo, perquè ho tinc a casa, el producte. És un perfum per a home que porta essència, extracte de posidònia. I això
curiós.
Ho fica allí, allí. I a més la vaig comprar per saber quina olor feia i tal, i a més és una marca coneguda. Ara tampoc no voldria fer propaganda, però recordo que pot ser, ara no sé si és el que és la colònia, però la marca Aqua, no sé si és, ja et dic, no sé, ara no recordo exacte si és el producte que es diu Aqua o l'empresa, però és una empresa de perfums bastant coneguda que incorpora l'extracte o no sé ben bé dins del perfum este.
Això és una mica un intent, no?, d'intentar fer alguna cosa amb aquestes restes que s'acumulen vora la mar, que preocupen a molts municipis i sobretot preocupen perquè hi ha molts turistes que venen a passar 3 dies i es dediquen a queixar-se per dir que hi ha... la platja està bruta, no? I que no és que estigui bruta, és que hi ha restes vegetals, perquè les tenim a dins del mar també, i aquestes restes, evidentment, doncs amb els moviments i l'embat del mar, doncs apareixen a la platja.
I aquestes restes, doncs, si els donem un ús, i a moltes vegades, doncs, això, cosmètics, en aquest sentit, potser també licors,
sí,
ja ho veurem.
Amb el que deia la Eli, s'ha de fer especial incidència, perquè, a veure, el que ara la gent entén com un problema, s'ha d'entendre com un benefici, perquè és el que realment és. O sigui, no és que la platja estigui bruta per la presència de algues, eh? Dic,
parlàvem molt sobre este argot, no? A la paraula alga, que clar, al final és la nostra forma de parlar sobre la Posidònia.
Perquè este residu que la mar ha portat forma part de la dinàmica de l'ecosistema. Mm-hmm. Les platges són organismes vius en conjunt, no? I tenen variacions i a l'estiu pues, passen coses i a l'hivern hi passen unes altres. I esta aportació d'estos materials a la vora de l'aigua pues forma part de la dinàmica natural de la platja i de l'ecosistema. Llavors, el fet de traure-les té unes conseqüències. Conseqüències per les espècies que viuen al límit entre terra i mar. Sí que és veritat que una gran acumulació de Posidònia pues, pot ser molesta pel tema d'olors, no? Quan se comença a podrir i tal.
Però després, si ho deixem un temps, pues, l'olor aquesta desapareix. Hi ha llocs de Balears, per exemple, hi ha una platja molt xula, que és Estrenc, que és així molt coneguda perquè és un lloc d'aquests molt idíl·lics i que encara s'ha mantingut verge a Mallorca, i allà hi ha uns pilons de Posidònia que vistos de lluny des del mar semblen penya-segats per l'altura que arriben a tenir, i allò no fa cap mena d'olor i és preciós a nivell de paisatge el contrast de la sorra amb aquells pilons, amb aquells penya-segats posidonians.
De fet, parlàvem justament la setmana passada que una de les funcions que realitza la Posidònia un cop doncs, va amb les corrents, va arribant a les platges, és defensar aquestes platges o protegir aquestes platges sobre la regressió en aquest sentit.
Aquí està.
Exacte.
Jo com a tècnic de medi ambient sempre proposo que l'alga no es traigui mai de la platja a l'hivern. A l'estiu, baix la pressió dels usuaris, l'hem d'acabar traient. Però val a dir que distintius com Bandera Blava, que aprofitem i fem la menció a Bandera Blava perquè fa una setmana que sabem que ja
tenim, divendres,
que tornem a tindre 5 banderes blaves, estos, los inspectors i el distintiu diu que a la platja han d'haver acumulacions de restes vegetals. Ara, una altra cosa és que hi hagi brossa, que hi hagi plàstics, que el riu mos hagi portat canyes, que també són d'origen natural, però bueno, ja poden ser un perill perquè pots clavar una canya, un estell o que sigui, plàstics, vidres, tot això, la gent té tota la raó del món en queixar-se.
Hem d'intentar distingir molt bé això, no? Què és brossa i què és les restes orgàniques que han d'estar a la platja.
Correcte, i després tenim l'altre distintiu, Platja Verge, que otorga Ecologistes en Acció cada any, i ara ho dic una mica de cap, tenim 7 platges verges, i aquestes platges verges ho són, una, perquè la influència humana és poca, o sigui, hi ha poca pressió humana, i a la vegada hi ha pocs serveis, que és el que busca ser distintiu, la virginitat, no? del paisatge i de l'ambient, i perquè hi ha aquestes aportacions de Posidònia s'han de veure, com hem dit abans, que comentàvem, com algo positiu. O sigui, vam dir que la Posidònia mos indica la qualitat extrema de l'aigua, i més en ambients com la nostra, que no cada any, però de tant en tant mos està florint i mos està traient llavors.
Molt bé.
Això només passa molt de tant en tant si les condicions de l'aigua són bones. Llavors, si l'indicador que ens està dient això és bo i arriba a la mar, o sigui, arriba a la platja i ho volem traure, no és la millor manera d'actuar.
Clar, i a més és que ens hem d'acostumar, no? La gent que ha viatjat a Balears, que ha anat a Menorca o a Formentera, allà es troben amb les platges, amb les restes de Posidònia, fins i tot en ple estiu, i a la gent no li molesta, i a la gent li sembla que això és part de l'encant que té. Llavors el que hem de fer és una miqueta doncs, canviar el xip. No? I si ho podem valorar a les Balears, també hem de poder valorar aquí a casa nostra. No? I llavors és molt important que la gent que vivim aquí fem sensibilització als turistes aquests que venen 3 dies i es queixen, i explicar-los, no, és que això és el que té valor de casa nostra.
Sí.
No? I no pot ser que per algú que vingui 3 dies a l'any, que li sembli que això visualment a ell no li agrada, s'hagi de perdre els valors i les propietats i els beneficis que dona aquesta planta.
Sí, sí, sí. De fet, ahir vaig estar a Barcelona, vaig conèixer una persona que em va dir que vindria este pont bé a passar el fin de setmana aquí a l'Ametlla, i em va dir, diu, jo a Mallorca no he estat mai. Diu, però el poc que he vist en imatges de l'Ametlla, diu, trobo que ha de ser una cosa molt pareguda.
Que bonic.
Sí, la veritat és que em va omplir
de
goig. I el tema és que clar, tots els factors formen part d'aquest paisatge que l'enriqueix, des dels pins vora la mar, a les olors de primera hora, a l'aportació de Posidònia a les platges. I vale, ara segurament estem parlant i algú des de casa està pensant, sí, però estem la tovallola damunt de la Posidònia. Pues bueno, jo i molta més gent busquem raconets solitaris amb Posidònia per estar tranquils i tindre la tovallola, pues, i evitar clavar-te un roc pues, a l'esquena i està sobre un coixí, eh, un matalàs natural, sense més ni més, sense cap inconvenient i amb la major comoditat. Bueno,
és acostumar-se, al final,
sí, sí, sí. Lo que passa que em sorprèn moltes vegades, inclús este hivern, la platgeta de Calapepo estava molt plena d'algues, no? Buscant una miqueta el tema este. Veïns del poble queixant-se de com estava la caleta de Pepo. Però si ho vam... O sigui, gent més gran que jo. Jo ara mateix no recordo si tinc 35 anys o alguna cosa així. Pues,
a mi també no, passa, no. Que perdo
pues,
el compte.
Gent més gran que jo, dient-me... Pues, bueno, jo ho he conegut de petit, de menut, vosaltres ho heu conegut més que jo. Com pot ser que ara féssim este comentari? Bueno, no sé, som ara mateix la mentalitat social canvia bastant i volem, pues, bueno, es fa... No vull dir asfalt i ciment a tot arreu, però sí que és veritat que la pulcritud, pues, a vegades se porta a extrems que no caldria.
Ens agradaria seguir parlant de la Posidònia. Ho haurem de deixar per un altre dia. Tot i això, la setmana que ve, de buscar nou tema, segurament. I gràcies també per la Punjabi, per aquestes sis banderes blaves, que entenc, doncs, que des de Medi Ambient, des de Platges, treballeu intensament per a poder aconseguir aquests incentius. Eli, Javi, moltíssimes gràcies. Ens retrobem la setmana vinent aquí al Naturalment. Fins aviat.
Vinga.
Adéu.
Anem ja a la nostra recta final del Sempre amb tu d'aquest dimarts. Com sempre, tanquem programa, tanquem edició, fent un repàs als nostres apunts locals, aquells temes que estan com a comunicats com a bandos al nostre municipi. Comencem. Recordeu que en motiu d'aquestes eleccions generals per al pròxim diumenge 26 de juny, les llistes electorals estan exposades al públic a l'Ajuntament des del passat dilluns i fins al pròxim dia 16 de maig, perquè, doncs, les persones puguin consultar-les a l'efecte de poder presentar reclamacions. També campanya de la declaració de la renda, i l'Ajuntament comunica que ja es pot demanar hora per fer aquesta declaració de manera gratuïta a les oficines municipals. Per fer-ho cal sol·licitar cita prèvia trucant al 901-223344, 901-223344, des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda de dilluns a divendres, o també a través d'internet per via telemàtica a agenciatributaria.es. Preinscripcions a la Llar d'Infants Xirinola fins aquest pròxim dia 12 de maig, fins dijous, preinscripcions per al curs 2016-2017. Tots els interessats, doncs, podeu passar a recollir la sol·licitud a través d'aquest centre de la Llar d'Infants. Des de les 9 del matí fins a la 1 de la tarda de dilluns a divendres. Més propostes, un curs que presenta un taller que presenta la Regidoria de Formació i Treball, Coneix les plantes del teu entorn, propietats i aplicacions. Un taller que es durà a terme precisament aquest cap de setmana, el dissabte 14 de maig, de 6 a 7 i mitja de la tarda, una xerrada informativa al telecentre, i el diumenge 15, durant tot el matí, una sortida pel terme. Places limitades, el preu és de 10 euros, i per més informació i inscripcions podeu passar pel telecentre de l'Ametlla de Mar. I repassem, com sempre, un dia més les ofertes de treball disponibles també al telecentre. Cambrera, mecànic de vehicles, administratiu, administrativa amb vehicle i que parli i escrigui francès, alt i anglès mitjà. Cuiner, cuinera, instal·lador de llum, gas, fontaneria i calefacció. Mosso de magatzem amb discapacitat, massatgista, recepcionista que parli anglès i català, una ajudant de cuina, que ha de ser dona, un ajudant de jardiner i també aquestes tres places de policia local interi, que hem repassat també al Sembra amb tu. Ofertes disponibles al telecentre de l'Ametlla de Mar. I amb això posem el punt i final a la nostra edició d'avui del Sempre amb tu. Demà serà dimecres i seguirem aquí a partir de les 12 del migdia a la Cala Ràdio. Esperem ja que ens acompanyi la Fini Llao, eh? Els conductors habituals d'aquest magazín que t'acompanya de dilluns a divendres a partir, com dèiem, de les 12 del migdia. Que tingueu un feliç dimarts. Fins demà.